Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues, llum verda al pressupost municipal per al 2019. Els comptes de 224 milions d'euros són els més elevats de tot el mandat i han sortit endavant de forma inicial en un ple extraordinari que ha tingut lloc aquest matí. El tinent d'alcalde i regidor de Serveis Econòmics, Juli Fernández, ha destacat les virtuts dels números.
Això vol dir que la despesa per habitant, la inversió per habitant a la ciutat de Sabadell, el 2016 era de 875 euros i hem passat dels 1.000 euros i ens situem en una despesa de 1.059 euros, una inversió de 1.059 euros per habitant en l'any 2019. Alhora, de ser un pressupost o el pressupost més alt d'aquesta legislatura, també és el pressupost amb menys deute.
Del juliol.
Els arguments del govern quadripartit, però, no han convençut els grups de l'oposició. PSC, Ciutadans i els dos regidors no adscrits hi han votat en contra. Convergència i Unió s'ha abstingut, mentre que el portaveu del PP, Esteban Gessa, no ha participat en la votació dels pressupostos perquè no ha assistit al ple. Per cert, que la sessió extraordinària també ha servit perquè els dos regidors nous del PSC, Mercè Porras i Carlos Corcuera, prenguin possessió del càrrec.
Titulars.
El tancament de la zona hermètica podria haver influït en la reducció dels casos d'intoxicacions etíliques que arriben al taulí els caps de setmana. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Des del juliol fins ara, el servei d'urgències ha atès 12 casos d'aquest tipus, mentre que en el mateix període del 2014 se'n van registrar una trentena. El pediatre del taulí, Adrián Ramera, ha donat les dades al magazín Al Matí.
Del juliol, que va tancar l'última discoteca fins ara, hem vist 12 intoxicacions, quan l'any passat eren 18, l'anterior 18, l'any 2015 eren 25 i el 2014 eren 31. O sigui, sí que sembla, però no sé si això ha sigut la causa d'aquesta baixada o realment, que com sembla tots els estudis i enquestes que s'estan fent, la tendència ja és a la baixa i això ha coincidit en el temps.
L'associació Ethos ha volgut insistir en la necessitat de prevenció i en el fet de no normalitzar el consum d'alcohol.
El sabadellenc Pep Ambròs estrena l'any que ve la sèrie H de la plataforma Netflix.
L'actor ha explicat com està sent l'experiència de rodar amb Netflix.
Acostumat als ritmes que hi ha moltes cadenes de televisió, doncs de cop està sent una sèrie així, amb aquestes condicions, hem tingut temps per parlar molt, per comentar els guions, per provar moltes coses, per assajar, i això fa que comencis molt, molt tranquil, i la veritat és que té molt bona pinta. Hi ha un equip brutal de direcció, de fotografia, d'art.
El sabadellenc comparteix repartiment amb Adriana Ugarte i Javier Rey. H narra la guerra entre bandes narcotraficants a la Barcelona dels anys 60, tot just quan comença l'auge de l'heroïna. Pep Ambròs interpreta l'advocat d'un dels grups rivals.
I aquest matí ha començat a Barcelona el campionat d'Espanya en piscina curta amb una nombrosa representació del Natació Sabadell, fins a 26 nedadors, i amb la primera medalla de plata en els 4x50 estils femení. A l'Hotel Suís, l'entrevista amb el director tècnic de la secció del club, Àlex López, centrarà bona part del programa a partir de les dues.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Dia molt i molt plujós, la previsió del temps. La Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya, ens acosta quina serà la tònica de les pròximes hores. Continuaran les pluges? Bon dia.
Bon dia, les pluges continuen sent les protagonistes del dia. Déu-n'hi-do el que ha plogut durant aquestes últimes hores i destaquem aquests 132 litres que s'han acumulat a Mas de Barberans. És una de les zones més afectades, el Baix Ebre, Montsià, com també el Barcelonès, amb aquests 100 litres que s'han acumulat a la zona de l'Observatori Fabra, l'Observatori Fabra al Barcelonès, o bé també aquests 81 litres a Vallirana, com també aquests 69 litres a Sant Cugat, o si ens desplacem una miqueta més al nord, a Fogars de la Selva, a la comarca de la Selva, amb aquests 89 litres. Pluges que han de continuar durant aquesta tarda amb ruixats que localment continuen sent força intenses, localment acompanyats de tempesta, també d'alguna pedregada, i com més a l'interior aquestes pluges no són tan importants, però també hi arriben. Per exemple, si ens desplacem al Bages, ara mateix portem aquests 31 litres a Sant Salvador de Guardiola. De cara a la tarda continuarem parlant de pluges força destacades en aquest sector del litoral i que es mantindran durant aquesta propera matinada i durant el dia de demà, però sí que llavors ja les pluges seran una miqueta més febles perquè a poc a poc la inestabilitat ha d'anar minvant. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I les pluges han dificultat i molt aquest matí la circulació de trens. Preguntem al David de Toro des del Transmet com està la situació ara mateix. Més normalitat, David, bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs sí, en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant les treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a la línia R8 de Rodalies. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David, bon dia. I pel que fa a la circulació, al trànsit, ara mateix algunes complicacions a la comarca a conseqüència d'aquestes pluges. Comencem a la C58 a Vacarisses, on s'ha hagut de tallar un carril a conseqüència d'esllavissades provocades per aquestes fortes tempestes. Això provoca algunes retencions en aquest municipi vallesà en direcció a Barcelona. També a la C17, a Vic, s'ha produït una avaria d'un vehicle i ara mateix hi ha 2 quilòmetres de circulació lenta en direcció a Vic, com dèiem, i també us hem d'explicar que a la C58, a Castellbell i al Vilar, també hi ha circulació lenta en els dos sentits de la marxa, en direcció a Manresa, també a conseqüència de les esllavissades.
La notícia del dia.
Sabadell ja té pressupostos per al 2019. La inversió serà de 224 milions d'euros, un 10% més que el d'aquest any. El fet de ser el pressupost més elevat del govern quadripartit ha estat defensat per l'executiu, però també s'ha utilitzat des de l'oposició per assenyalar les mancances dels comptes en cultura, espai públic o condicions laborals de la plantilla. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. El teixit associatiu, els serveis públics externalitzats i les polítiques d'habitatge públic i social seran les més beneficiades dels pressupostos municipals aprovats avui en ple extraordinari. El tinent d'alcalde i regidor de serveis econòmics, Juli Fernández, ha destacat l'augment pressupostari realitzat per l'executiu durant el seu mandat, sense incrementar els impostos municipals.
El pressupost, el deia que ha incrementat 43 milions d'euros des del 7, perdó, i això vol dir un increment d'un 23% en aquesta temporada, diguem, en aquests 4 anys, l'IPC ha incrementat un 6,40%. I els impostos i taxes, aquest any saben que no s'han incrementat, s'han incrementat un 2,5%. Ho dic perquè és important posar sobre la taula que l'increment pressupostari, és a dir, ni el de l'aportació municipal, és per la via de l'increment dels impostos i de les taxes.
Com comentàvem, les subvencions destinades a les entitats culturals, socials i veïnals creixeran 177.000 euros. Alhora es milloraran els contractes de serveis externs, com el d'atenció domiciliària, que augmentaran un 40% les hores del servei i en un 30% la plantilla. Pel que fa a l'oferta d'habitatge públic social, la regidora Glòria Rubio ha exposat les principals mesures en la matèria.
Pel que fa a la promoció d'habitatge, saben que s'ha incorporat els 4 milions d'euros que serviran per ampliar per fer ampliació de capital a Vimusa i que aquesta aposta està emmarcada dins un programa d'actuació molt més ampli que inclou la construcció de 362 habitatges públics durant els propers 5 anys i que això suposarà una inversió de 56 milions d'euros en global i que això suposarà gairebé augmentar el 40% el parc públic d'habitatge que tenim a la ciutat.
També es destinarà 1 milió d'euros a la transició electrònica de l'administració i Espai Públic s'emportarà la partida més gran dels comptes amb més de 31 milions. Aquestes xifres, però, formen part de l'aprovació inicial i encara poden rebre modificacions a través del superàvit municipal, una mesura per superar les limitacions de la llei Montoro.
Comptes han estat aprovats pels quatre partits del govern i ha rebut l'abstenció de Convergència i els vots contraris dels regidors no adscrits, Ciutadans i també el Partit dels Socialistes.
Aquests últims han protagonitzat el moment més tens del debat quan el portaveu Josep Ayuso ha recordat que el govern socialista, amb un pressupost semblant, havia implementat moltes mesures per la ciutat.
A l'anterior govern, el govern del Partit Socialista, va ser capaç de construir escoles bressol, biblioteques, pavellons, recuperar el principal, centres cívics, i de Sabadell, centres d'empreses, algunes promocions de Vimusa. No estic dient que s'hagin de fer ara, d'acord que la situació és molt diferent, però si en aquells moments el govern del Partit Socialista va ser capaç de fer això, més mantenir la ciutat, més mantenir el ritme de creixement de la mateixa, més manteniments, més...
La resposta de l'executiu ha estat criticar que es comparin els 14 anys de govern bustista amb els 3 de govern de transformació. Aquesta diferència, i amb el cas Mercuri pel mig, Juli Fernández ha etzibat que millor que no doni lliçons per exposar tot seguit grans obres del govern municipal, com la reforma de la bassa de 5 milions d'euros. Des de Ciutadans, José Luis Fernández ha posat diversos exemples de propostes que el govern cita, però que no es veuen reflectides als pressupostos, com ara la millora de la plantilla municipal, l'acollida o la gestió dels residus. En relació a aquest, preguntaba por la partida dedicada a la concesionaria Smatxa.
Una cosa que me inquieta por lo urgente. Tenemos propuestos 11.200.000 euros en el programa de limpieza viaria, que si cuando quitas está, a la empresa van 11 millones de euros. Yo he estado en bastantes reuniones en las cuales he preguntado y en todas se me ha informado correctamente y entiendo que verazmente que va a haber 1,2 millones de euros menos de facturación, por lo tanto, de pago a la empresa. De 11 millones vamos a pasar a 9.800.000. La pregunta es, ¿qué me creo? ¿Lo que ustedes me están diciendo, 9,8 millones, o me creo los 11 millones que están presupuestados?
Una pregunta que rebia la resposta del tinent d'alcalde Fernández corroborant els 11 milions que s'hi destinen els últims anys. Els convergents, a través de Sílvia Renom, han trobat a faltar més inversió en cultura.
Com pot ser que, per exemple, tot i així, vostès no apostin per un pla de museus de la ciutat, ni a curt, mig ni llarg termini. Pla de museus sí que s'està treballant, però no hi ha una gran partida per cultura. La conservació de patrimoni, si es miren les partides, és ben petita. Rehabilitació d'edificis, 100.000 euros...
Finalment, els regidors Lluís Monge i Carles Bosch no han seguit la tònica dels últims anys i en lloc d'abstenir-se han votat en contra. Els independents consideren que s'han oblidat dels treballadors municipals.
I avui el ple municipal ha incorporat 2 nous regidors. Es tracta de Carlos Corcuera i Mercè Porres, que per primer cop s'han assegut al costat de Josep Ayuso a la bancada socialista. S'incorporen en substitució de Cristian Sánchez i Ana Carrasco, que van presentar la seva dimissió arran de la imputació en el cas Mercuri.
Carlos Corcuera ha estat 3 legislatures al Congrés dels Diputats representant Sabadell i Mercè Porres porta tota la vida militant al Partit Socialista, ja que en va ser la primera secretària de les Joventuts Sabadellenques. Els dos reconeixen que entren amb una sensació agradolça a l'Ajuntament.
Ens hagués agradat entrar en unes condicions diferents, però bueno, és el que hi ha i, per tant, sobretot orgullós de representar aquesta ciutat.
Sí, ens han dit que molts ànims, que tinguem molta força i que estan allà per el que necessitem.
Sobre la seva implicació en la política municipal, els dos regidors asseguren que de moment se centraran en els 6 mesos de legislatura i que no saben si participaran de la llista que encapçalarà Marta Ferrés.
Pues això mai se sap. O sigui, tu quan entres pel mandat que et toca i el futur pues, està per escriure, no se sap.
Exactament, sí, totalment. D'acord amb el Carlos, que no sabem mai el que passarà. Entrem ara per aquests 6 mesos i ja el que passi l'any que ve ja es veurà.
Corcuera i Porres han pres possessió del càrrec al principi del ple extraordinari sobre els pressupostos municipals.
I ara parlem d'un dels temes que segur que ens ocuparà dies i dies, és el cas Esmarza, perquè els delegats d'UGT de la plataforma SEMSU, que engloba les empreses municipals, reclamen la no aplicació del nou sistema de facturació d'Esmarza, un tema que també ha sortit en aquest ple municipal. Així mateix, també exigeixen la retirada de l'ERO, que podria comportar l'acomiadament de 43 membres de la plantilla de la concessionària. Per SEMSU, és important que tant l'Ajuntament com la companyia facin un pas enrere per evitar perjudicar els treballadors.
Des de la plataforma d'empreses públiques denuncien que fa 2 anys que els treballadors es troben enmig d'una guerra entre l'Ajuntament i Esmarza. Per superar aquesta delicada situació, reclamen la creació d'una taula de negociació a 3 bandes. Així ho ha expressat a Ràdio Sabadell Laura Manzanera, secretària general del FESP UGT al Vallès Occidental.
Nosaltres volem que siguin a 3 bandes, que és l'ideal, vull dir, empresa, ajuntament i comitè, vale? I posem punts sobre ells, posem papers sobre la taula i comencem a treballar perquè tot això funcioni i els companys puguin continuar treballant sense cap problema i la ciutat estigui neta i en condicions.
En cas que ni l'empresa ni l'Ajuntament moguin fitxa per solucionar el conflicte, des de SEMSU asseguren que promouran i donaran suport a accions més contundents per part dels treballadors, com per exemple una vaga. De moment, els treballadors i l'Ajuntament tenen una nova reunió aquesta tarda per intentar acostar posicions i pactar alternatives a la situació actual.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El nombre d'intoxicacions etíliques en menors d'edat atesos al servei d'urgències del Taulí han anat a la baixa en els últims mesos. Des del juliol fins ara se n'han atès 12 casos, mentre que en el mateix període dels 2 anys anteriors en van ser 18 i el 2014 n'eren 31. El tancament de la zona hermètica Caren podria explicar aquesta davallada, així com també un canvi de tendència general que s'està registrant en els últims 4 anys.
Durant l'any 2014, les urgències del Taulí van atendre 81 menors en coma etílic. En el que portem d'any, els casos s'han reduït fins als 54. El pediatre del Servei d'Urgències de l'Hospital de Sabadell, Adrián Ramera, creu que encara és aviat per parlar d'un efecte directe del tancament dels locals de la zona hermètica, però també apunta a canvis de comportaments derivats d'aquest fet. Són declaracions al Matí.
Per mi, personalment, crec que ha sigut una bona mesura, perquè una cosa molt curiosa que hem vist és que els pics d'intoxicacions seran sobretot els diumenges, a la tarda, quan es feien aquestes festes light, entre cometes, per a menors d'edat, i és quan més intoxicacions veiem aquí a urgències, eh? I a partir d'aquest estiu sembla, encara que els números encara no reflecteixin, han anat a la baixa.
Precisament per prevenir el consum irresponsable d'alcohol als locals d'oci nocturn, l'associació Ethos facilita in situ informació sobre les seves conseqüències. Tot i això, des de l'entitat insisteixen que per reforçar el missatge de responsabilitat, els adults també hi han de posar de part seva. Susana Langui és la responsable de l'àrea de joves d'Ethos.
Hem de tenir molt en compte que els adults, sobretot els pares, els professors, els monitors, són referents. Són referents i han de ser referents positius pels joves. Per tant, sí que és ben cert que no hi ha més millor referència que predicar amb l'exemple. I això ho hem de tenir molt en compte totes les persones que estem en contacte directe amb el jovent. És a dir, al final un nen, un infant, aprèn més del que veu que no del que li diuen.
En aquest sentit, des d'Ethos assenyalen que el més perillós de l'alcohol és la normalització del seu consum.
Presó provisional per a un veí de Castellbisbal que robava pastilles psicotròpiques de la farmacèutica on treballava per vendre-les per internet. Està acusat d'un delicte contra la salut pública i d'un altre contra el patrimoni. Els Mossos d'Esquadra han intervingut uns 190.000 comprimits amb els quals el detingut podria haver guanyat 85.000 euros. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. La investigació va començar al setembre i va culminar a principi de mes amb la detenció d'aquest home, que justament en el moment de l'arrest es disposava a vendre 2.000 pastilles a diversos clients. Segons els Mossos, aquest veí de Castellbisbal havia creat un sistema de venda de Rubifen, com s'anomena aquest psicotròpic a gran escala. L'inspector Jordi Domènech és cap de la investigació.
Posava anuncis, però no s'identificava com aquesta persona, sinó ell tenia les mesures de seguretat per mai posar ni la seva adreça ni el seu nom. Ell s'oferia, enviava els productes per postal, per correus, a contrarembolsament, rebia els diners i tenia una sèrie de clients que anava subministrant contínuament. Amb aquests clients no només era una venda, sinó que a mi jo tenia clients que realitzava moltes ventes.
L'home podia accedir fàcilment al fàrmac, ja que era coordinador i el supervisor del torn de nit, moment que aprofitava per robar les càpsules. L'arrestat, que ja ha ingressat a la presó a l'espera del judici, portava una vida molt per sobre de les seves capacitats econòmiques gràcies a aquesta activitat il·lícita. La policia catalana calcula que entre els mesos de setembre i octubre va fer un total de 154 enviaments, amb els quals va guanyar més de 17.000 euros. Pel que fa a l'empresa, que nega estar assabentada de l'actuació del seu empleat, està a l'espera que la Inspecció de Salut de termini les seves responsabilitats en el cas. La farmacèutica vallesana s'enfronta a la possible obertura d'un expedient.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La primera expedició sabadellenca al Sàhara ja ha tornat. Van marxar el 26 d'octubre i han estat gairebé 3 setmanes als camps de refugiats de l'Argup, al Sàhara Occidental. L'objectiu de l'expedició era millorar la vida dels infants i joves que viuen als camps de refugiats i alhora denunciar la situació d'un conflicte oblidat entre el Marroc i el Front Polisari que obliga milers de famílies a viure en aquests camps provisionals. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Fins ara al Sàhara han viatjat 2 grups de Sabadell. Una banda, són 2 anestesistes, 3 infermers, quirúrgics, 2 pediatres i un dermatòleg. L'objectiu del grup era la formació dels metges saharauis més enllà de les intervencions o les visites. Sandra Moya és una de les pediatres que han tornat d'aquest viatge.
Si aquells nens els he visitat jo i potser han estat millor atesos que si els visito un metge general, però ja està, són 15 dies d'això. En canvi, si intentem millorar els coneixements en pediatria dels metges que es quedaran allà tot l'any, doncs això sí repercuteix sobre tota la població. I és el que vam decidir fer aquest projecte, que bueno, ara hem de fer la valoració amb la ONG i amb tots els que hem participat, però penso que serà bona i que podrà ser un projecte de futur.
En total s'han fet una 61ena a intervencions quirúrgiques i d'altres intervencions en hèrnies, tumors, lipomes o tumoracions de mama. Totes aquestes intervencions dins de les condicions d'un camp de refugiats. I aquí un saharaui resident a Sabadell que també ha viatjat amb l'expedició explica quina és la situació, que ja és crítica, ja que els saharauis depenen de l'ajuda humanitària.
Espero que este proyecto siga y que dure muchísimos años, mientras este pueblo siga en estas condiciones, insisto, inhumanas, porque el pensamiento y la idea del pueblo saharaui piensan en el día a día, no van más allá del día a día, porque su objetivo y su mayor propósito es volver a su tierra, a su tierra natal, que es el Sáhara Occidental, ¿no? Ahora que está muy de moda el concepto de refugiados, ellos ya se pueden llamar como refugiados crónicos. 45 años en estas condiciones es mucho tiempo, ¿no?
7 alumnes de l'Institut Ribot i Serra també han participat en l'expedició amb intervencions socioeducatives amb els infants durant aquestes 3 setmanes. Ara tenen l'encàrrec de dissenyar una campanya sobre el poble saharaui destinada a tota la població de Sabadell.
I us ho hem dit en titulars, l'actor sabadellenc Pep Ambròs ha iniciat el rodatge del seu últim projecte, H, una sèrie produïda per Netflix. L'argument ens situa a la Barcelona dels anys 60, on es comença a introduir l'heroïna i acaba produint una guerra de bandes de narcotraficants. L'actor ha reconegut que ha notat grans canvis treballant per la companyia americana, com per exemple una gran campanya de promoció i publicitat a nivell mundial.
Netflix Espanya ha presentat aquesta setmana la que serà la tercera sèrie de producció pròpia, l'anomenada H. Aquesta sèrie compta dins del seu elenc de protagonistes amb el sabadellenc Pep Ambròs, que interpreta Julio Senovilla, l'advocat d'una banda de narcotraficants. Per Ambròs, participar en un projecte d'aquesta envergadura ha suposat tot un canvi. Tal com explicar, aquest projecte el podria catapultar a una fama a àmbit internacional.
Avui dia estar en un projecte com aquest de Netflix, no només a nivell estatal, és que és a nivell mundial, s'estrena, H s'estrenarà simultàniament a 190 països. Llavors, clar, és de cop entrar a la globalització. Entrar a Netflix és que tant em conec la meva feina a Espanya com a la resta del món. Llavors és entrar dintre de la globalització que de com funcionarà tot plegat.
La sèrie, que compta amb Adriana Ugarte com a principal protagonista, està formada per 6 capítols de 50 minuts cadascú i s'estrenarà a nivell mundial l'any 2019.
Parlem d'òpera.
ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
37 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
4 minuts per arribar al punt de les dues, nou revés de la plataforma Castor. El Suprem sentencia que el govern espanyol haurà de retornar els diners cobrats als consumidors entre els anys 2014 i 2015.
En total són 18 milions d'euros que hauran de ser retornats després d'haver-los cobrat en la factura dels consumidors. La resolució del Tribunal Suprem arriba després que hi hagués un primer recurs interposat per la patronal CECOT arran de la decisió del govern espanyol de Mariano Rajoy de repercutir en els rebuts al gas les indemnitzacions que havia de pagar pel tancament del magatzem del gas Castor. A més, la patronal vallesana ha presentat 3 recursos més per les quantitats pagades als últims 3 anys i espera que el Suprem també li doni la raó. Segons apunten les primeres informacions, la xifra que hauria de retornar al govern espanyol s'enfilaria ara fins als 200 milions d'euros.
Allau de dimissions al govern de Theresa May.
Unes renúncies que han arribat després del preacord assolit amb la Unió Europea sobre el Brexit. L'endemà de fer-se públic, la primera ministra britànica ha defensat el preacord a la Cambra dels Comuns. El darrer càrrec en dimitir ha estat el ministre britànic del Brexit i cap negociador del Regne Unit en les converses amb Brussel·les, Dominic Raab. En una carta adreçada a May, Raab ha afirmat que l'acord que representa una amenaça real per la integritat del país. Arran del preacord del Brexit amb Brussel·les, també han deixat el seu càrrec el secretari d'Estat per Irlanda del Nord.
I continua plovent de forma intensa.
Unes precipitacions que han provocat algunes incidències al llarg de tota la jornada i que han obligat a activar el Pla Inuncat. A hores d'ara, els problemes es concentren al Mas de Barberans, al Montsià, que ha quedat incomunicat després que s'hagin acumulat 130 litres per metre quadrat. La primera hora del matí, la circulació dels trens s'ha vist molt afectada. L'estació de Gràcia s'ha inundat i ha obligat a restringir la circulació de trens. El servei es troba normalitzat des de mig matí.
La contraportada.
Recte final, l'Arxiu Històric de Sabadell ha rebut 137 cartes de la Guerra Civil Espanyola. Rafael Geroit, vilanovenc casat amb una sabadellenca, les va trobar un dia passejant pel mercat central de la ciutat i des d'aleshores s'ha encarregat de conservar-les i també de fer-ne difusió. Ara Elena ha decidit donar aquest llegat a l'arxiu de la ciutat perquè estigui a l'abast de tota la ciutadania.
Rafael Geroit, un home de Vilanova i la Geltrú, es va trobar al mercat de Sabadell fa 20 anys 137 cartes datades de l'any 1938. Al veure-les, Geroit no va dubtar i les va comprar, conscient del valor històric que tenien. Un cop estudiades, Geroit va descobrir que les cartes pertanyien a 7 joves sabadellencs que van ser enviats al front durant la Guerra Civil Espanyola. Per no oblidar les seves arrels, els nois escrivien tots a la mateixa noia, la Francesca Lladós, una sabadellenca que formava part de la seva colla d'amics. Geroit assegura que aquests 7 joves són representants de tota una generació.
Donar vida a aquesta canalla, que s'ho mereixen, perquè són ells, però són els representants d'un jovent que ho va perdre quasi tot, molts anys de la seva vida, però que al llarg de la vida van ser gent extraordinària, com a pares i com a amics. Van conservar l'amistat sempre amb aquest grup d'alumnes de l'Escola Industrial Obrera de Sabadell.
Setmana rere setmana, Geroit penja en el seu blog una de les cartes. És així com Rafael Camps, un jubilat apassionat del món de les cartes, descobreix els documents de Francesca Lladós i es posa a investigar sobre qui eren aquests set nois. Ara, Geroit ha donat totes aquestes cartes a l'Arxiu Històric de Sabadell, on tothom qui ho vulgui les podrà consultar.
Doncs així posem el punt final. Un notícies migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so i que podreu recuperar íntegrament al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Totes aquestes notícies també en aquest portal de continguts. Ara arriba la informació esportiva de la mà del Marc Pijuan a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.